Copé Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Els taxistes de Barcelona, coordinats per Tito Álvarez, han tornat a col·lapsar els carrers en contra de la liberalització del sector i dels vehicles BTC. Els taxistes han fixat el dia 30 de juny com a data límit per posar ordre a la llei que regula empreses com Uber i Cabify després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que considera que la limitació del nombre de llicències per a vehicles de turisme en conductor, els BTC, és contrària al dret de la Unió. Però la resolució admet també la possibilitat d'exigir aquesta mena de vehicles una llicència addicional si això es considerés necessari per la bona gestió del transport, del trànsit, de l'espai públic i també per la protecció del medi ambient. El sector del taxi, adscrit a l'àrea metropolitana de Barcelona, que porta anys protagonitzant sorolloses protestes contra les BTC, s'ha agafat a la possibilitat per defensar els seus interessos, però no és menys cert també que el Tribunal Europeu ha explicitat que la limitació del nombre de llicències BTC és contrària al dret comunitari. Cadascun dels actors implicats en aquest conflicte té les seves raons. Els taxistes defensen la seva parcel·la laboral, que pretenen conservar poc menys que en exclusiva. Els BTC defensen el seu dret a operar en una economia completament oberta. Els usuaris prefereixen possiblement disposar de diferents opcions per poder inclinar-se per la més convenient en cada ocasió. I les institucions han de vetllar per l'adequació de la llei a les necessitats col·lectives i també pel seu compliment, el compliment de la normativa vigent. El que no és acceptable és que algun dels actors implicats actuï de manera arbitrària i mafiosa, enarbolant els seus drets, ignorant els de la resta i, de pas, dificultant la mobilitat ciutadana. Això és el que fa Elite Taxi i el seu capitós Tito Álvarez, que avui ha tornat a fer de matón, amenaçant en fer explotar el sector del taxi amb una gran mobilització aquest estiu si no s'atura la liberalització dels BTC. Bona tarda, sóc Carlos Lozada. Com cada dia ara, repassem en titulars les notícies més destacades d'aquest matí a Catalunya i Andorra. Unes notícies que ens explica la Mar Puerto. Bona tarda, Mar.
Bona tarda, Carlos. Comencem explicant que la Generalitat ha reclamat 128.107 euros a Espanya pels autobusos de reforç durant l'avaria de l'R2 Sud. La ministra de Transports, Raquel Sánchez, ja ha dit que el Ministeri analitzarà les peticions del govern. I el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha tombat una desena d'articles de l'ordenança d'habitatges turístics de Sitges aprovada fa 2 anys. El Tribunal dona la raó així a Apertur, que va impugnar la normativa municipal, i conclou que la normativa vulnera el principi de lliure accés a l'activitat. D'altra banda, Banyoles assegura que la qualitat de l'aigua és excel·lent pel bany i desmenteix la recomanació d'Europa que recomanava no banyar-se en la zona on hi ha el club de natació perquè l'aigua no complia amb els requisits necessaris. L'alcalde Miquel Noguer ha assegurat que l'estany està per sobre dels nivells d'aigua de l'any passat, que durant la temporada de bany es fan analítiques en diferents punts i que els paràmetres són bons. I en successos destaquem almenys 2 detinguts en l'operatiu policial per desmantellar plantacions de marihuana en pisos ocupats a Reus. Els Mossos d'Esquadra, conjuntament amb la Guàrdia Urbana, han fet entrades en 7 immobles, la majoria d'ells propietat de l'Agència d'Habitatge de Catalunya, i l'objectiu és desocupar-los i retornar-los al govern perquè puguin entregar-se a persones amb dificultats per accedir a un habitatge. A tot això, els Mossos d'Esquadra tenen també en marxa un dispositiu a les Llosses, al Ripollès, per detenir un home trinxerat en una masia després de ferir el propietari amb una arma de caça carregada de perdigons. Segons fonts policials, l'home trinxerat viu a la casa i ha disparat el propietari després d'una discussió. La víctima ha resultat ferida i l'han hagut de traslladar a un centre hospitalari. I acabem també avui informant que han detingut 4 persones a Barcelona i a Vic per robar motocicletes tipus enduro i revendre-les per peces o al mercat estranger. Els autors buscaven les motos que els interessaven, els hi posaven un dispositiu de localització i posteriorment les venien a un taller de Vic per 500 euros.
Gràcies, Mar. Tot això són notícies d'un dimecres amb temps insegur i ruixats que, a priori, no han de ser tan forts i intensos com els d'ahir. Aquest matí hem tingut xàfecs dispersos a les comarques de Barcelona i Girona. A la tarda, les tempestes s'extendran a totes les comarques i localment descarregaran amb ganes i amb calamarsa o pedra. Hi ha avisos de protecció civil al Vallès, a Osona, a la Selva, al Bages, a l'Anoia i al Baix Llobregat. Demà i de cara al cap de setmana marxen les pluges i arriba l'ambient de ple estiu. I com està la xarxa viària a hores d'ara? Li ho preguntem a l'Eduard Sánchez. Bona tarda, Eduard.
Hola, bona tarda. Doncs de moment el trànsit a aquesta hora es manté encara força estable, sense massa dificultats, únicament alguns trams, alguns punts, amb circulació una mica més lenta, més carregada, especialment les dues rondes de Barcelona, la ronda de dalt la zona entre Vallcarca i Horta, en sentit Besòs, i la Ronda Litoral també en aquest sentit, de zona franca fins quasi tocant Montjuïc. En sentit contrari, un petit tram també de lentitud entre Poblenou i la Barceloneta. És tot. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Continua la guerra oberta i sense treva entre Junts per Catalunya i Esquerra. Avui la batalla entre els independentistes s'ha visualitzat al Parlament, que celebra ple. Ja des de l'inici de la sessió, la tensió entre els diputats de les dues formacions es notava, però el moment més àlgid l'han protagonitzat el portaveu dels juntaires, Albert Batet, i el president de la Generalitat, Pere Aragonès, durant la sessió de control. Aragonès ha demanat a Junts aparcar els retrets que han pujat de to arran dels pactes entre Esquerra i PSC a les diputacions de Lleida i Tarragona, mentre que Batet ha apuntat directament a Aragonès, a qui acusa de liderar un govern completament esgotat. La dura picabaralla dialèctica entre independentistes, la seguida la Yolanda Canales.
I això que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, feia una crida a la unitat de l'independentisme per fer front al que pot venir després de les eleccions generals, que no és altra cosa al seu parer que un govern de Partit Popular i Vox. Però pel que s'ha vist i escoltat avui al Parlament, res més lluny de la realitat. Per començar, perquè el portaveu de Junts, Albert Batet, ha retret ara Aragonès i Esquerra els pactes amb els socialistes a les diputacions de Tarragona i de Lleida. Batet també ha etzibat els republicans que no són de fiar, els ha demanat una rectificació i s'ha preguntat si volen seguir amb l'agonia, és a dir, deixava caure que s'havien de convocar eleccions. El president de la Generalitat al seu torn recordava el pacte que mantenen Junts i el PSC a la Diputació de Barcelona i també ha animat a Batet a fer un repàs als pactes que estan formalitzant Junts i els socialistes per evitar precisament alcaldies d'Esquerra. Els escoltem a tots dos, primer a Batet i després al president de la Generalitat.
El pacte de les diputacions és l'autèntic acord de claredat de quines són les seves prioritats i intencions. Hi ha hagut presidents que proporcionalment han perdut menys vots que vostè i han pres decisions. President, demani al seu partit que rectifiqui, encara hi som a temps, i faci una profunda reflexió si val la pena aguantar aquesta agonia.
A treballar conjuntament, no barallar-nos a Catalunya i a treballar conjuntament per defensar el país. I vostè em surt amb pactes municipals. Amb pactes municipals que, li repeteixo, si comencem a fer la llista, crec que vostè es revisarà molt bé les seves paraules.
D'altra banda, Aragonès ha donat avui explicacions al ple sobre la remodelació al seu govern, remodelació que ha justificat perquè l'executiu català sigui el primer bastió, diu, contra l'avenç dels governs de dreta i extrema dreta.
Ja has escoltat com està de tensa la situació al Parlament de Catalunya, on Pere Aragonès necessitarà, si tot continua així, un bon manual de supervivència per aguantar tota la legislatura amb només 33 diputats de la cambra. I de supervivència no política, et vull parlar ara. I és que amb la pandèmia s'ha disparat i de quina manera els centres i els locals que es dediquen a ensenyar tècniques de supervivència. Nosaltres estem parlant d'aquests cursos arran del rescat a Colòmbia, si ho recordaràs, el passat cap de setmana, Sants i Estalvis, de 4 criatures que han estat perdudes a la selva durant 40 dies després de l'accident de l'avioneta en la que estaven viatjant amb els seus pares. D'aquí un moment us explicarem aquesta pel·lícula d'aquests petits. Abans escoltem a l'Aleix, que amb la seva família han participat en un d'aquests cursos de supervivència, ha explicat la seva experiència aquest matí darrere en COPE Catalunya i Andorra, l'ha escoltat l'Andrea Gavarró.
Part de ser un espectador més, l'Aleix un dia va decidir saltar l'aventura de la supervivència.
Jo sempre he sigut molt fanàtic de la natura i de tot el tema de la supervivència i ser autosuficient. I un dia em vaig cansar de veure-ho per la televisió i res, vaig posar-me a mirar si hi havia escoles de supervivència a Catalunya, em vaig trobar una que em va encaixar i vaig començar amb el curs més bàsic i així a poc a poc em vaig anar animant.
Content d'haver-se iniciat en aquests cursos, explica que després de la pandèmia molta gent es va apuntar a cursos de supervivència i que és un tema que cada cop desperta tant més interès a tot tipus de perfil. I és que en aquests cursos no existeix distinció per gènere, edat o procedència, sinó que aquells que hi van comparteixen un tret comú. Tots tenen una afició per la natura i el muntanyisme.
Al principi, el primer que t'expliquen una miqueta és el més bàsic, perquè si tu algun dia et perds, siguis autosuficient per fer-te un petit refugi, per fer amb els quatre nusos bàsics de manera totalment segura, doncs per poder passar nit, no? Que seria una mica el principal, no? Per sobreviure. Que t'has perdut en alguna ruta, has anat a fer un trekking, t'has desviat, i aleshores t'ensenyen a com poder resistir aquella nit. amb el bàsic i el mínim.
L'Aleix ens explica que aquests cursos t'ensenyen des de què portar la motxilla fins a ser autosuficient per sobreviure si algun dia et perds, a fer nusos, foc o a trobar un lloc on aixoplugar-se. Tot a partir dels recursos més bàsics i sense afectar la natura que tens al voltant. Segons l'Aleix, els cursos bàsics duren 28 hores cadascun i els professors que els imparteixen són gent molt formada i amb experiència.
Doncs jo, sincerament, crec que ara amb un equip molt bàsic, que ara sempre porto a la motxilla quan vaig a fer trekkings per la muntanya i tot, podria, jo crec que podria sobreviure bastant sense el límit de dies, la veritat, perquè, clar, he pres tècniques de com trobar i potabilitzar aigua, com trobar recursos d'aliments segons l'època i la zona.
Així doncs, i segons hem pogut escoltar, aquests cursos són d'allò més útils i divertits i, tal com manifesta l'Aleix, per ell, tenint en compte tots els coneixements adquirits, no tenen un preu elevat.
Andrea, tu has seguit molt de prop també el rescat d'aquests 4 infants perduts ni més ni menys que 40 dies. Tots ells eren molt petits, hi havia inclús un bebè que no arribava a l'any. Doncs perduts 40 dies, com et deia, a la selva de Colònia, de Colòmbia. Explica'ns una mica la pel·lícula del rescat d'aquestes criatures, una pel·lícula que és pràcticament increïble i que també pot donar peu d'aquí a un temps, a un futur, a possiblement fer una sèrie de televisió o també una pel·lícula, oi?
L'1 de maig, un avió tripulat cau al mig de la selva amazònica de Colòmbia, un entorn humit i molt hostil, ple d'animals salvatges, i on els raigs de sol lluiten per incidir entre la vegetació, que és molt densa. Després de que l'avió s'estavellés, sobreviuen 5 persones, 4 nens d'entre 11 mesos i 13 anys, i la seva mare, qui, després de 4 dies agonitzant, mor. El seu pare, Manuel Ranoque, explica quines van ser les últimes paraules de la mare.
Antes de morir, la mamá les dice, tal vez, váyanse, que ustedes van a mirar. ¿Quién es su papá? ¿Y quién sí sabe que es amor de papá como se lo demostró usted trayendo a mis hijos?
En aquestes circumstàncies i enmig d'un clima extrem, amb temperatures de més de 30 graus, pluges torrencials i sense menjar ni aigua, els nens van sobreviure 40 dies menjant farina i llavors de iuca, així com algunes fruites que van trobar a la selva. La gran heroïna d'aquesta història és la més gran dels 4, la Leslie, de tan sols 13 anys, qui va haver de cuidar els seus germans i el bebè. La Leslie explica que els seus germans ploraven de cansament i de fred i que va agafar roba de la mare per mantenir-los calents. La seva sang freda i capacitat de lideratge va salvar-los a tots 4, ho explica el seu tietavi, Irenzo Valencia.
Ellos no dormían. Imagínense, pobrecita, ella con ese niño, y ahora para dormir, ¿cómo? Porque ya la ropa de ellos ya fueron hasta deteriorando, rompiendo, ya se fue pudriendo, ya no tenían ni zapatos, andaban en punta de chancla.
Davant una situació tan extrema, el govern colombià va establir com a prioritat la troballa d'aquests infants, i després de buscar-lo més de 2.600 quilòmetres de selva, els van trobar gràcies als indicis que havien anat deixant. Pedro Arrulfo era el general encarregat del rescat de la que va ser anomenada com Operació Esperança.
Y en esa tarde, los comandos que se desplegaron junto con cuatro indígenas hacia un sector hacia el occidente, los indígenas encontraron a los 4 menores, fueron ellos, y luego le informaron al resto del equipo que eran los militares. Los militares, nuestros comandos, inmediatamente le brindaron los primeros auxilios.
No va ser fàcil perquè, amb la por que tenien, pensaven que les veus dels equips de rescat eren un perill i s'amagaven. Segons el tietavi dels nens, durant els últims dies la nena ja no tenia forces i se sentia feble. Va perdre la memòria, tenia visions, veia llums. Per això es van quedar quiets en una zona. Els nens estaven al límit, no podien ni caminar. Estaven a punt de sucumbir i de sobte els van trobar.
Final feliç, doncs, per a la història d'aquests 4 infants perduts a la selva de Colòmbia, com dèiem, aquest final feliç. Esperem també que tinguin un final feliç la gent de Terrassa, que a poc es van recuperant, afectats ahir per el fort aiguat que va caure, i que es van recuperant de la normalitat després d'aquell aiguat que va caure ahir tarda, amb uns 87 litres de mitjana, entre les 3 i les 5. La regidora de Via Pública de Terrassa, Patricia Reig, assegura que es va actuar ràpidament davant del caos provocat per la tempesta i que va fer créixer de manera sobtada les rieres de tota la ciutat. Aquest dimecres al matí, els veïns de les zones més castigades encara treien fang i cubells d'aigua de cases i pàrquings, mentre que empreses afectades treballen per recuperar la normalitat de tots els negocis. L'Ajuntament de Terrassa ha habilitat un punt d'atendre i acompanyar els afectats als serveis centrals de l'Oficina d'Atenció Ciutadana a la plaça Didó de la capital agarenca. Ha estat un matí complicat també avui per moure's amb cotxe pel centre de Barcelona. Els taxistes l'han col·lapsat amb una marxa lenta calenta per demanar mà ferma contra les BTC i que es mantinguin les restriccions que va aprovar l'àrea metropolitana de Barcelona, tot i que una sentència dels tribunals europeus els ha tombat. Des d'Europa es considera que la proporció d'un BTC per cada 30 taxis va en contra de la llibertat de mercat. En canvi, els taxistes pensen que aquesta resolució obre la porta a la liberalització dels BTC interurbans i que perjudicaria el sector del taxi tradicional. Per això reclamen una regulació que protegeixi a tot el sector. El Joan Gual ha seguit la protesta dels taxistes. Bona tarda, Joan, des del carrer de Barcelona.
Bona tarda, Carlos. Aquest és el soroll de petards que s'ha sentit des de la delegació de govern una vegada han arribat els taxistes per manifestar-se en contra de la sentència aplicada la setmana passada. Els mateixos taxistes tenen clar què volen reivindicar: limitar les BTC per tal de protegir els taxistes tradicionals.
Es reivindica que abans del 30 de juny ja s'aclarin i delimitin el que són les prestacions conjuntes de les OBTCs que poden demanar, que es demanin en cap, que siguin cada població, les seves, les que necessiti per funcionar, però no que se massifiqui.
Aquesta sentència aplicada faria que no hi hagués una limitació dels vehicles de transport amb conductor, hi hagués una massificació de taxistes i no una regulació que porten demanant des de fa anys.
Bueno, només pues, aplicar les directrices que diu el TJUE i limitar-les per al tema aquest que diu la sentència.
Haurem d'esperar per saber si finalment hi ha una rectificació de la sentència o si aquesta seguirà vigent. En el cas que no hi hagi canvis, els taxistes ho tenen clar. Seguiran fent mobilitzacions durant tot l'estiu, tant a Barcelona com a l'aeroport.
I els que també es mobilitzen, ho faran aquesta tarda a la plaça Sant Jaume, són els advocats del torn d'ofici. Reclamen millores salarials i, sobretot, recuperar el prestigi del servei, com l'han explicat a la Gisela Boada.
Exacte, Carles. En resum, demanen dignificar un servei que consideren que és un dret fonamental dels ciutadans. Això implica, entre d'altres coses, que s'actualitzin els mòduls de pagament que es mantenen igual des de l'any 2009. Quico Reu, advocat d'ofici que avui es manifesta, ens explica quina és la situació d'aquest servei.
És insuficient a nivell quantitatiu. Les xifres que es cobren pels procediments són absolutament ridícules i després és insuficient a nivell qualitatiu, és a dir, cada cop ens van retallant més actuacions, però potser abans te les pagaven i ara no te les paguen, és a dir, que treballes de franc, no? Que això no ho fa ningú, doncs nosaltres ho hem de fer. Això és una cosa que s'arrossega de fa molts anys i molts anys.
També ens ha reconegut que és el primer cop que ell recorda que el sector s'organitza per reclamar els seus drets.
Des de l'any 96 jo és el primer cop que veig una mínima organització, perquè el col·lectiu nostre és molt insolidari de per si, cadascú va a la seva.
La manifestació es celebra coincidint amb les negociacions entre el Consell de l'Advocacia Catalana, el CICAC, i la Generalitat per pactar els nous mòduls.
I a Lleida ja està en marxa el dispositiu per atendre temporers que arriben a la ciutat per la campanya agrària. L'objectiu és atendre una cinquantena de persones a les que s'ofereix en un dels pavellons de la Fira de Lleida serveis com dutxes, pernoctació, consigna, dos àpats i l'autobogaderia. El pavelló disposa també de 122 places i està obert des de les 6 de la tarda fins a les 8 del matí a disposició d'aquests temporers. El Sergi Torra està visitant aquest equipament, ho ha fet aquest matí. Bona tarda, Sergi.
Bona tarda, Carles. Així és, som als Camps Elisis de Lleida, davant del pavelló número 3, que ja s'ha habilitat com a punt de pernoctació per les persones que venen aquí a Lleida a treballar la recollida de la fruita. Des d'aquesta nit ja és operatiu fins a finals del mes d'agost. I saludem a una de les persones que aquesta nit ja ha dormit, és David, de 22 anys, al qual saludem aquí a l'informatiu migdia de COPE Catalunya i Andorra. David, bueno, buenos días.
Buenos días.
¿Tú de dónde eres, David?
Yo de Senegal.
¿Has vivido aquí en España en algún sitio?
Sí, vivo en Galicia. Vino de Galicia y vino aquí para buscar trabajo de los campos, ¿sabes?
Y entonces, esta noche ya has dormido aquí, ¿no?
Sí, ayer he dormido aquí en el pabellón, sí.
¿Y qué tal? ¿Cómo está habilitado? ¿Cómo lo ves, David?
Bien, aquí bien. Está ayudando a la gente. Es muy, muy perfecto ahí. Tenemos todo ahí dentro, la verdad.
Vale, o sea que estás contento.
Sí, estoy contento.
Vale,
sí.
Y a partir de ahora vas a intentar encontrar faena.
Sí.
¿Tienes ya o la vas a buscar, David?
Sí, lo voy a buscar. Acabo de hacer unos currículum para buscar, para ahí entregarlo, ¿sabes? Para buscar el trabajo.
O sea, vas a ir a los centros oficiales para buscar trabajo. ¿Es la primera vez que vienes aquí a Lleida a recoger la fruta?
No, es la segunda vez que vino aquí. El 2021 estaba aquí y ese año también.
¿En el 21 en plena pandemia?
Sí, sí, pero yo estaba trabajando en un pueblo que se llama Golmés.
Sí, en Golmés, sí.
Sí, tenía un jefe que se llamaba Alberto.
¿Y te gustaría volver con él o te da igual la explotación agraria donde vayas?
Sí, es que en ese momento yo no tengo su número, pero también quiero volver ahí a trabajar, sí, que estaba bien, ¿sabes?
¿En Golmés?
Ahí, en Golmés, sí.
Bueno, si estás escoltant ara la cadena COPE, ya sabe que te aprec. Por cierto, David, trabajar en la fruta es duro. Son muchas horas, ¿no? Y al sol, ¿cómo lo ves?
Duro no es. Sí, hay que ganarse la vida. Eso no es duro. El trabajar con el sol, sí, hay que aguantar. Somos hombres, hay que trabajar duro para ganarse la vida. Es así.
Vale. ¿Y en Galicia habitualmente qué haces el resto del año?
Yo en Galicia yo estaba trabajando en la construcción peón. Pero como que he estado como 5 meses de paro. Y no puedo esperar más, por eso vino aquí.
¿Tu intención es quedarte hasta el mes de agosto?
Sí, sí, hasta que acabe la campaña, claro.
Sí, esto es temporal, cuando tienes ya contrato...
Sí, te ayudan, ¿sabes?, a conseguir habitación, ¿sabes?, cama, así para poder dormir ahí.
David, mucha suerte y buen trabajo. Vale. Feliz trabajo, ¿eh?
Vale, gracias.
L'horari aquí a Maqueta Pavelló 3 s'obre a partir de les 6 de la tarda i és fins a les 8 del matí. Hi ha un total de 122 llits de cara a afavorir un torn rotatori perquè únicament poden tenir accés les persones que venen aquí a Lleida a treballar i, com molt bé ens ha explicat el David, encara no tenen el seu contracte de treball. Una vegada ja el tenen és l'empresari agrícola que aleshores doncs ja ha d'incorporar l'allotjament al seu treballador. Aquest centre estarà obert fins que acabi la campanya a finals d'agost.
Gràcies, Sergi, per aquesta comunicació des de la Fira de Lleida i desitjar molta sort al David que trobi feina ben aviat, aquest senegalès de Galícia, Catalunya, per buscar-se i per guanyar-se la vida. Arriba el moment de fer una petita aturada i després, no sé si ho saps, però cada cop ens casem menys i ho fem més tard. Us ho expliquem d'aquí 2 minuts.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Elegir Gran Apadano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Gran Apadano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Gran Apadano, un sentimiento italiano.
Dos cositas. La primera, me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Los tecnoprecios del Corte Inglés llenan tu nevera. Hasta el 21 de junio, al llevarte un frigorífico, te regalamos hasta 180 euros para tu compra en el supermercado El Corte Inglés e Hipercor.
Aprovecha y llévate un frigorífico Combibeco Total Neofrost Dual Cooling por 939 euros.
Recuerda, solo en El Corte Inglés hasta 180 euros de regalo para llenar tu nevera.
Consulta condiciones en elcorteinglés.es o en tienda.
En Carglass somos líderes en recalibración de vehículos con tecnologías ADAS. Por eso, cuando sustituimos un parabrisas, recalibramos la cámara frontal para que los sistemas de ayuda a la conducción funcionen correctamente. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
¡Bajito! ¡Calvo!
Gracias.
Programa doble de un López Vázquez en estado de nervios.
¡Vamos!
Y con muy mala suerte.
Que digo que aquí huele a quemado.
Crónica de 9 meses.
Se ha movido.
No me lo creo.
Y martes y 13.
¿Empezamos la ceremonia o qué?
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde. ¡Viva el cine español! En 13.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Els catalans es casen cada cop menys i, a més, ho fan més tard. Les estadístiques diuen que, de mitjana, els homes es casen als 36 anys i les dones als 34. Més dades. A Catalunya hi ha 3 matrimonis per cada 1.000 habitants, una xifra que va a l'alça després dels anys de la pandèmia que els casaments van anar a la baixa. El 2021 ja es va notar una recuperació i aquest 2023 és l'any de la confirmació d'aquesta recuperació tant pel que fa a casaments civils com eclesiàstics. Herrera en Cope, Catalunya i Andorra ens hem preguntat avui quines avantatges legals i fiscals suposa el fet d'estar casat, perquè una altra derivada de tot plegat és que moltes parelles no es casen ni pel civil ni tampoc per l'església. Yolanda Canales.
El cert és que cada cop hi ha menys matrimonis. Les últimes dades que tenim reflecteixen que a Catalunya se celebren uns 29.000 casaments l'any. El 2004, per exemple, es van fer uns 32.000. Ara la ràtio està en 3 matrimonis per cada 1.000 habitants. Però què és el que està passant? No hi ha avantatges legals o fiscals si hi ha matrimoni? Tot depèn també del Codi Civil de cada comunitat autònoma. Però a Catalunya, per exemple, sí s'equipara el matrimoni amb una parella de fet. I això, juntament amb les despeses que sovint s'associa a la celebració del matrimoni, fa que la gent opti per no casar-se. Ho diu Cristina del Puerto, advocada de Legalitas.
Que en algunas comunidades autónomas está equiparado los derechos de la pareja de hecho y el matrimonio, incluso las parejas convivientes, sin haberse incluso registrado en el registro de parejas de hecho. También es cierto que cuando se organiza una boda, pues los costes son mayores por lo que supone la organización. El hecho de equiparar en algunos aspectos en la pareja de hecho y matrimonio y los costes que supone, pues al final inclina un poco la balanza a la pareja de hecho.
Això sí, la Cristina del Puerto deixa clar que el matrimoni des del punt de vista legal no genera cap tipus de dubte pel que fa a drets hereditaris o pensions, per exemple. Això sí, en el cas de la declaració de la renda, per exemple, ara que estem dins el plaç per presentar-la, una parella de fet no la pot fer de forma conjunta.
En la declaració de la renda no, perquè sí que és veritat que lo que no se permite es hacer la declaración de la renta conjunta cuando se trata de pareja de hecho. En cambio, el matrimonio puede elegir hacerla de forma conjunta e individual.
I en relació als fills, res té a veure el fet d'estar casat o no. Les obligacions com a progenitors són les mateixes.
La regulación que se hace con respecto a los menores es exactamente igual. Es decir, nuestras obligaciones como progenitores nacen desde el momento en el que tenemos un hijo. Entonces, esos derechos se van a regular bien en un convenio regulador y en una demanda de medidas paterno-filiales o en una demanda de separación o divorcio. Son exactamente los mismos. No afecta en absoluto ni cambia por el hecho de ser padres casados o padres pareja de hecho.
Ens casem menys i també més tard. Ara els homes es casen als 36 anys de mitjana i les dones als 34.
Les estadístiques ens alerten que els casaments, ja siguin eclesiàstics o civils, fa temps que no estan de moda i els catalans, doncs, lamentablement, cada vegada ens casem menys. Una tendència que es va incrementar a negatiu arran, sobretot, de la pandèmia i que costa remuntar. En volem parlar amb el mossèn Ángel Eugenio Pérez Sánchez, que és el responsable d'expedientes matrimoniales de l'Arzobispado de Barcelona. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, vamos a ver, ¿se va recuperando la celebración de bodas en las iglesias a pesar de la caída de celebraciones que hubo a causa de esos dos largos años de COVID, de pandemia? ¿Cómo están las cifras a día de hoy?
Pues cifras yo no les sé dar, sí se han recuperado. Uh-huh. En los días de la en los meses de la pandemia hubo muy pocas bodas.
Pero ahora mismo se nota que hay un incremento en cuanto a expedientes que se van tramitando porque hay gente que vuelve a recuperar la costumbre de casarse por la iglesia.
Sí.
Bueno, eso es un buen síntoma. Y entonces, en este sentido, para los que nos escuchen ahora mismo y tienen, bueno, en mente casarse, ¿con qué margen de tiempo se ha de preparar una boda eclesiástica y los preparativos que han de seguir la pareja, cuáles son?
Para hacerlo con tranquilidad, yo diría que 6 meses.
Y los preparativos en cuanto a gestionar, pues, todo lo que es la ceremonia religiosa, en fin, ¿qué tienen, cómo tienen que prepararse estas parejas?
Ir a la parroquia a la que les corresponde por domicilio, presentarse al párroco, y entonces el párroco les dirá que básicamente tienen que hacer dos cosas: un cursillo prematrimonial a lo largo de unas semanas, y luego la parte documental, lo que llamamos el expediente matrimonial. que eso se hace en un par de horas.
Claro. ¿Y estos cursillos prematrimoniales en qué consisten? ¿Son muy largos? Explíquenos un poco, detalle un poco en qué consisten estos cursillos.
No sabría yo decirle, porque eso depende de cada parroquia. Pero vamos, se acostumbran a ser, no creo que haya un máximo de 20 horas, no lo creo.
Muy bien, muy bien. O sea que en un plazo relativamente rápido, una pareja puede dejar encarrilado ya la boda. La ceremonia es quizá el momento más importante, más especial, más bonito, ¿no?, de una boda. ¿La ceremonia en concreto la prepara conjuntamente el sacerdote que la va a oficiar y la pareja, o cómo funciona esto?
Lo normal es que los novios se encuentren con el sacerdote que los va a casar y sobre los textos del ritual del matrimonio elijan las lecturas, las oraciones y otras partes variables de la ceremonia.
Sí, entonces una vez que ellos se han puesto de acuerdo en cómo tiene que ser la ceremonia, pues bueno, pues llevarla a cabo lo más rápidamente posible. Hablando de ceremonias, personalmente creo que no hay punto de comparación entre una boda civil, que la hace, pues digamos, un concejal, un funcionario, hay poca emoción, creo yo, en un tipo de ceremonia, mientras que en las bodas, las ceremonias de la iglesia, pues hay todo un ceremonial, digamos, un momento tan importante y tan emotivo en la vida, ¿no?, como es casarse, ¿no?
Sí, la verdad es que ya se pueden celebrar matrimonios ante notario. O sea que, no sé.
Sí,
o sea,
sí, sí.
Ceremonialmente hablando, yo no sé lo que da de ser un notario.
No, evidentemente, por eso le decía yo que comparar un tipo de ceremonia como la civil o notarial a un ceremonial como es el de una iglesia, para un día tan emotivo e importante para una pareja, no tiene, digamos, difícil comparación, pero bueno, es importante, ¿no?
Sí. Ceremonialmente son cosas distintas, ¿no?
Muy bien, ¿cree que se ha perdido un poco la importancia de lo que es las bodas? ¿Ha cambiado el sentido de que algunas personas dan a una institución como es el matrimonio en los últimos años?
Es inevitable. Es decir, tú piensas la presión brutal desde los legisladores para desacreditar el matrimonio. El solo hecho de que te puedas divorciar a los 3 meses de la boda y sin mutuo acuerdo ya indica qué categoría, qué relevancia social le da el legislador a la figura del matrimonio.
Muy bien, pues quedan apuntadas aquí algunas de las, no condiciones, pero sí de requisitos que tienen que seguir pues las parejas que quieran casarse a través de la iglesia. Lo hemos hablado con Ángel Eugenio Pérez Sánchez, que es el responsable de expedientes matrimoniales del Arzobispado de Barcelona. Muchísimas gracias por atendernos, que vaya muy bien y desear pues que vayan incrementándose de nuevo poco a poco las parejas que desean casarse por la iglesia, porque la celebración y la ceremonia de una boda en una iglesia no tiene comparación, ¿eh?
No tiene comparación. Muy bien.
Muy bien, muchísimas gracias, muy buenas tardes, ¿eh?
De nada, buenas tardes.
Molt bé, i ara vull convidar a visitar l'oficina d'objectes perduts de la ciutat de Barcelona. Molts barcelonins no en coneixen la seva existència, però cada any en gestiona una mitjana d'uns 20.000 objectes extraviats, un 30% dels quals es retornen als seus propietaris. La Mar Puerto ha parlat aquest matí amb els treballadors d'aquesta oficina, que li han explicat les coses més curioses o rares que els hi arriben.
Doncs sí, nosaltres hem parlat amb la Pilar, que és cap del Servei de Direcció i Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Barcelona, qui abans de res ens ha explicat què hem de fer i quins passos hem de seguir si perdem un objecte.
El millor és intentar fer una denúncia. I el següent és, saps on l'has perdut? No? A vegades és en un centre comercial o així, visita primer allà, que són normalment els que ho mantenen uns dies abans de dirigir-ho. Llavors, pel Codi Civil, qui té la potestat de guardar tots els objectes que no hem trobat el propietari fins en primera instància és l'Ajuntament de Barcelona, del que s'ha trobat dintre de la ciutat de Barcelona. Llavors, el que fan és que després d'aquests primers dies que intenten a veure si localitzen perquè és un client, perquè és una persona coneguda o poden identificar, després ens ho fan arribar a nosaltres.
I és que a l'Oficina d'Objectes Perduts, tots aquests objectes podem dir que tenen un temps limitat de custòdia, perquè si no se n'acabarien acumulant milers i milers. A més, si ningú els acaba reclamant, fan això.
Des del moment que entren que es donen d'alta al sistema, són 6 mesos. Si hi ha un trobador que s'ho va trobar, se li retorna al trobador traient tot el que siguin dades personals. Si, per exemple, és un mòbil, doncs s'ha de fer, necessitem uns 2 o 3 dies per fer la neteja del mòbil. I llavors se li té un mes, se li envia també un correu electrònic, un avís, perquè ell pugui venir a la busca durant un mes.
I ara, doncs, la pregunta que ens fem és quins són els objectes més curiosos que s'han arribat a trobar. Doncs la majoria diuen que han tingut lloc durant la pandèmia i aquestes són algunes de les anècdotes que ens expliquen i que, mai millor dit, guarden en el seu record.
Durant la pandèmia van arribar, per exemple, un respirador, no?, que ens va arribar, és una persona que estava malalta, amb tot el kit. Fa molt poc que va arribar un grup electrogen, no? Coses que dius que realment sembla estrany, no?, que ho pugui perdre. Va arribar també una maleta que estava plena d'equips d'antígens durant la pandèmia, doncs algú que ho havia portat i ho havia perdut, no? I van dir, en aquell moment que faltaven tants testos que no n'hi havia, i una caiga de rodes també, un senyor un dia que va dir que s'havia trobat una caiga de rodes al carrer i també ens la va portar.
Doncs ja ho sabeu, si en algun moment us trobeu amb algun objecte perdut del tipus que sigui, adreceu-vos a l'Oficina d'Objectes Perduts on el seu propietari pugui així recuperar les seves pertinences.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Càritas dona suport a les famílies i als infants per tal que puguin atendre les seves necessitats des d'una visió integral i amb una dimensió comunitària. Els pares i mares necessiten recursos, suport i temps per cuidar de manera íntegra la família. Per això ens hi dediquem de manera especial. Des d'aquest punt de vista tenim serveis orientats a oferir una atenció integral a les famílies que els permeti superar les causes de la seva situació i atendre les necessitats específiques que tenen. Cuidem de manera especial els infants, adolescents i joves, amb qui treballem de manera preventiva per tal d'evitar situacions de risc.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Joan Ballori, bona tarda.
Bona tarda, Carlos.
Re, les 3 i 5, Esportscope. Avui, què? Más Mercato?
Sí, jo crec que parlarem ja de Mercato.
Cada dia el mateix. No?
Sí, des d'allà, com venim fent els últims dies i pràcticament fins que arrenquin les lligues. Repassarem com està el mercat del Barça, que estem pendents dels futurs, per exemple, d'Alba i de Gundogan. Ens donaran detalls l'Helena Condis i el Víctor Navarro. També parlarem de Vitor Roque, que és un jove davanter brasiler que interessa al Barça. Avui coneixerem o ens aproximarem una miqueta més a la seva figura, que és un futbolista aquí molt desconegut. A l'Espanyola, el Quique Iglesias ens parlarà dels canvis a l'estructura mèdica del club. Al Girona, Arnau ha estat convocat per l'Europeu Sots 21 amb la selecció espanyola. Parlarem també del Real Madrid, que ha fet dia avui oficial el fitxatge de Bellingham. El presentaran demà. I al marge del futbol parlarem també de bàsquet, que ja tenim definida la final de la Lliga CB. La jugaran
sempre.
Sí, el Barça i el Real Madrid. Arrenca aquest divendres els dos primers partits al Palau Blaugrana. El Barça, que es va desfer ahir de l'Unicaja per 75-87 en el quart partit. Un altre bon partit del Barça a Màlaga. Per tant, servei de la final entre el Barça i el Madrid.
Molt bé, Esportscope, 3 i 5. Bon programa, Joan.
Gràcies, un xara.
Sergi Tor, bona tarda.
Molt bona tarda. Avui bona tarda, Carles.
Avui el Sergi a la Linterna Cope Catalunya i Andorra parlant, per exemple, de supervivència, que és un dels temes centrals de la nostra programació d'avui, eh?
Sí, sense perdre l'essència de la Montse Rodríguez, avui a les 7 encendrem la linterna, doncs aportant a l'altre punt de vista de la supervivència, encara commocionats per la història dels 4 menors de la selva colombiana, explicarem doncs com podem comportar-nos si algun dia ens perdem al bosc. És a dir, una situació que a vegades és més habitual del que podem preveure. Alguna excursió, comença a ploure, i si ens perdem, què fem? Evidentment no hi ha cap equivalència ni paral·lelisme amb el fet de la selva colombiana, però parlem d'aquest tema i d'altres, com també, i tu molt bé has parlat de la recuperació dels matrimonis en aquest any 2023. Després de tot el que ha passat a la pandèmia, es recuperen, som en èpoques de bodes, com també hem vist fa pocs dies la de la cantant catalana Rigoberta Bandini.
Molt bé, escoltarem què diu la gent del carrer amb això dels temes dels casaments. Gràcies, Sergi, bon programa.
Fins ara, Carles, a les 7.
Continua a migdia Cope, Pilar García Muñiz continua explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé, que tinguis molt bona tarda. Adéu-siau.